I continuem amb el professor Santi Cortells, professor de llengua, i anem a parlar dels ous de Pasqua i del conillet de Pasqua.
Sí, estàvem parlant de la ressignificació, no? I potser també això ens porta a parlar del significat, perquè n'hi ha tota una sèrie de tradicions que veiem, de vegades també per raons comercials, com comentaré, i no sabem d'on venen o per què. L'altre dia en una classe, en classe d'anglès, m'ho van preguntar, i totes aquestes tradicions, els, sobretot els anglesos, de buscar els ous de Pasqua per ahir que amaguen els pares, i tot això d'on ve, no? Bé, en primer lloc ja sabeu que la Pasqua en anglès es diu Easter, no? Uh-huh. I que això ve d'una paraula antiga, de l'anglès antic, que és Eostres. Eostre era una deessa, la deessa té diversos noms segons la variant lingüística, es diu també Ostara. És una divinitat germànica, una divinitat també vikinga, de la primavera. És la divinitat de la primavera que, entre altres atributs, té, típic de moltes divinitats femenines, el de la fertilitat. És per això també que s'associa amb el conill, perquè el conill cria moltíssim. És a dir, és un animal associat a la fertilitat i que, per tant, representa d'alguna manera a esta deessa. Hi ha una tradició també molt bonica que explica, aquesta és una tradició més, diguem-ne, de la ressignificació cristiana, per què utilitzem el conillet en la Pasqua, i és perquè diuen que quan van soterrar a Jesús, a Nostre Senyor, uh-huh, al tancar la pedra se va colar un conill ahí dins. I el conill se va quedar ahí dins els tres dies en Nostre Senyor, i aleshores quan va ressuscitar, doncs el primer testimoni de la resurrecció de Jesús va ser un conillet.
Ni idea, no?
I aleshores el conillet, quan Nostre Senyor va eixir del sepulcre, doncs es va tornar a escapar, i a uns xiquets que n'hi havia per ahir els va anunciar que Nostre Senyor havia ressuscitat. Però ja t'he dit, aquesta és una de les històries de la ressignificació, que dic jo, que arrencant en la deessa Ostara, doncs acabem en el conillet que se va colar en el Sant Sepulcre, no? Uh-huh. Hi ha un monge benedictí, que és Beda el Venerable, que en un llibre que es deia De Temporum Ratione, diu que els anglosaxons anomenaven a l'abril Eosturmonat, és a dir, això ens entronca en Easter, Eostre, que és el nom d'esta deessa, i de la Pasqua també en anglès, que en Orient Mitjà també es coneix com a Ishtar. Suposo que haureu sentit també este nom. Després n'hi ha un autor que es diu Jacob Grimm, que escriu un llibre que s'anomena Mitologia Alemanya, és un autor alemany, on fica dins totes aquestes tradicions dels conillets. Després també un altre dels símbols és el dels ous. Els ous també eren un símbol de la fertilitat, ja sabem que sabeu que nosaltres l'utilitzem en la mona. Uh-huh. L'ou és el naixement, per tant és la vida, per tant és la resurrecció també, no? I després una altra cosa que motiva esta fusió entre l'ou i els conillets és que resulta que, com bé sabeu, va haver una emigració molt forta d'irlandesos als Estats Units. Els Estats Units ja tenien una població molt gran d'alemanys que feien servir el conillet, i aleshores diguem-ne que es barregen les dues tradicions, ja que, com molts sabran, l'ou estava prohibit menjar-lo durant la Quaresma. Aleshores, què passava? Que com durant molt de temps molts papes havien prohibit menjar ou en la Quaresma, igual que menjar carn i menjar altres aliments, la gent durant la Quaresma es dedicava a emmagatzemar els ous. Perquè, com bé sabeu, els ous que ponen les gallines, clar, doncs aguanten molts dies. I aleshores apareixen moltíssimes receptes de Pasqua basades en l'ou, justament perquè com no es podia menjar, doncs emmagatzemava. Aleshores ja es barreja l'ou de Pasqua en el conill de Pasqua i apareixen totes aquestes històries, no? De que el conillet és miraculós i fa aparèixer els ous i totes aquestes coses, no? I d'alguna manera la Pasqua és una celebració de la primavera, per tant de la vida. Halloween és el final, per tant de la mort, no? Tenim aquesta contraposició entre la mort i la vida, probablement d'arrels paganes també. Per al que és la Setmana Santa, hi ha sobretot molt important un concili, que és el que s'anomena el Concili de Nicea, és l'any 325, i dic que és molt important perquè aquest concili és reconegut encara fins als nostres dies per ortodoxes, catòlics i evangèlics, és a dir, les tres grans rames del cristianisme modern. I en aquest concili doncs, es decidissin diverses coses, ja sabeu que el va convocar l'emperador Constantí, és un concili ecumènic, en aquell moment en l'Església n'hi havia una sèrie de dilemes, un dels quals era l'arrianisme, i l'arrianisme, entre altres coses, el que feia era negar la divinitat de Crist. No? I aleshores en aquest concili, doncs, justament, fan el contrari, n'hi ha una paraula grega que ho definís, que haureu sentit potser alguna vegada al retorn en missa, que és el homousios. Homousios és l'essència, la consubstancialitat del fill com a home i Déu. No? Però ahir es decidissin moltes coses, com quan posarem la Setmana Santa. Més o menys, perquè ho he estat mirant, el que fem és la primera lluna plena més pròxima al diumenge de resurrecció és la que fixa quan serà la quaresma. I per això cada any va canviant. Tot això es va fixar en este gran concili ecumènic, que és el concili de Nicea. Però això es complica perquè també he llegit que no és el mateix la lluna plena civil que la lluna plena eclesiàstica, que pot haver algunes xicotetes variacions, no? I que d'any en any, com bé sabeu, tot això va canviant. En el concili de Nicea, Arrio, no? Com es coneix així, que per cert sembla ser que era també la religió dels reisos godos, no? I que bueno, pues tot això porta una història bastant peculiar del mateix estat espanyol, de la mateixa Espanya, no? I que ell diu que el fill no existia abans de ser engendrat. Per tant, que sí que Déu el va engendrar, però que prèviament no existia, clar. I el cristianisme oficial, fins als nostres dies, diu que el fill era etern, no? I aleshores hi ha tot este conflicte en el concili que acaba, fins i tot es veu que en algun moment un dels bisbes s'enfada i acaba colpejant a Arri, és a dir, a pegant-li i tot, no? Uh-huh. Arri, realment, no, quan ell mor, no acaba l'arrianisme, sinó que continua uns quants segles més, però ahir una miqueta el que es dilucida, el que es porta a definir, era el que era, diguem-ne, els dogmes fonamentals del cristianisme concentrats en la Pasqua. Tenim el Divendres Sant, tenim el Dissabte de Glòria, tenim el Diumenge de Resurrecció, tot això s'acaba definint sobretot en este concili ecumènic, que jo crec que d'alguna manera és el que impregna la Setmana Santa, perquè ahir n'hi ha un missatge que a poc va evolucionant. L'altre dia parlàvem de les imatges, no? Uh-huh. Que també van evolucionant, de símbols com el del peixet, com el crismón, etc. Hi ha una representació tal qual, que és una cosa que també durant el temps va dur fins i tot peu a altres conflictes teològics com el del segle XI, que és aquell cisma entre Orient i Occident, entre l'Església de Constantinoble i l'Església de Roma, uh-huh. On els dos grans patriarques del cristianisme, per dir-ho d'alguna manera, s'excomulguen mútuament. El papa de Roma al patriarca de Constantinoble i viceversa, no? Perquè vosaltres haureu vist els bizantins o els ortodoxes fan aquestes representacions tan curioses que anomenen icones, que no són realistes realment. Són una miqueta desproporcionades, però tenen una sèrie de paràmetres de com es fa. Per a ser artista d'icones pràcticament no t'ha de donar la benedicció el bisbe, no? I són en tres dimensions, no en quatre, no una estàtua com fem en el catolicisme. Jo quan vaig estar fa uns anys a Rússia, vaig entrar allà a la catedral de Moscou, que és una miqueta com la seu papal d'allí, i sí que se veu que hi va haver una època en la que van fer algun crucifix, alguna estàtua a l'estil occidental, i així ho explicaven, però la majoria eren imatges això, en tres dimensions. I una altra cosa curiosa també, sobretot de les esglésies ortodoxes, és el que anomenen l'horror vacui, que nosaltres també ho tenim, sobretot en el barroc, pensem també en Sant Pasqual, abans que se cremara el sepulcre xurrigueresc, aquesta tendència que és el barroc, que és omplir-ho tot, el horror vacui és que no n'hi hasca ni un raconet que estiga buit, no? I aleshores doncs n'hi ha totes aquestes imatges, tot este or, no, que representa la reialesa i que té un significat bastant, bastant profund, que com dic, ha anat evolucionant al llarg del temps. Després tenim una altra rama del cristianisme, encara avui en dia, sobretot en el àmbit evangèlic, en el que no es fa absolutament cap representació, no? Perquè doncs pensen que no s'hauria de fer. Diuen que quan ve este dilema dels iconoclastes, sobretot del segle XI, el que n'hi ha és la influència de l'islam, en la qual n'hi ha el que anomenem el aniconisme, és a dir, que no es fa cap representació d'allò diví, i per això, quan anem, doncs, per exemple, si heu anat a l'Alhambra, doncs se centren molt en les lletres i sa bellesa de les lletres aràbigues, sí, que veus escrit l'Alcorà, el Corà en el llibre sagrat, per totes les parets, i que realment també és peculiar, no? Perquè l'art, encara que el vulguem tapar, encara que el vulguem encapsular, doncs acaba escapant per el raconet que li dissem, no? Perquè l'art, com dic, està una miqueta més entroncat en la religiositat popular, i aleshores pense que és això el que hem de trobar, no? De punt comú entre creients no creients, que és ese significat profund que tenim en les nostres obres, també les de Vila-real, d'Ortells i moltes altres, i anar a aquest punt comú, no? Que és en la comunicació que n'hi ha a través de l'art, allò que vol comunicar. Jo em quedaria en això.
Pues, Santi Cortells, professor de llengua, gràcies per haver estat i haver-nos fet aquest repàs, que és per sentir-lo dos o tres vegades, I, bueno, me ho has escrit molt ben escrit, desitge un bon Dijous Sant, Divendres Sant, Dissabte de Glòria, Diumenge de Resurrecció, i així en Vila-real també dilluns, que també tindrem festa, no? I he sentit que a l'Alcora tenen fins i tot dimarts. En fi, moltes gràcies, Santi, per haver estat així.
A vosaltres.